Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Bautista Notari Broc, Batiste Notari el Corregero. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, són les 12:04 minuts i avui estem a 27 d'agost i a hores d'ara s'està fent la presentació oficial del programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia. Estan participant i estan allí fent esta presentació el president de la Junta de Festes, Toni Carmona, la regidora Míriam Caravaca i l'alcalde de la ciutat, José Benlloc. Això ens fa conscients de que està ja a l'inici de festes que any rere any ens uneixen, no?, els vilarrealencs i vilarrealenques, en aquest ambient ple d'alegria i convivència. Este serà el pas previ a demà, el dia 28, on la reina de les festes, Belén Ramos, juntament amb les seues dames, repartiran un total de 9.000 exemplars del tradicional llibret a tots els veïns i veïnes que s'apropen a recollir-lo. Serà a partir de les 10 del matí i serà en el Gran Casino, així, en la ciutat de Villarreal. I ahir l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, i la subdelegada del govern de Castelló, Antònia García Valls, van presidir aquesta reunió de la Junta Local de Seguretat per a coordinar el dispositiu especial amb el motiu de les festes patronals, les festes en honor de la nostra Mare Déu de Gràcia, que comencen este divendres 30 d'agost, que se le prolongaran fins al dia 8 de setembre. Un dispositiu que durant els 10 dies de festes desplegarà prop de 400 efectius de la policia local, als quals se sumaran els agents de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil, a més dels voluntaris de Protecció Civil i efectius sanitaris. Every smile you fake, every També Belloc culmina el nou govern sorgit del pacte de la Llum de Tol amb aquesta remodelació de delegacions per encarar la pròxima dècada i avançar en aquesta nova Vila Real del segle XXI. Una remodelació que se farà efectiva demà, després de l'inici ple que se farà demà, després de la incorporació del regidor Diego Armando Vila a la corporació i la formalització dels canvis en decrets d'alcaldia. Amb aquest objectiu, l'alcalde ha dissenyat un govern municipal en el qual es reservarà les àrees d'agenda urbana Vila Real 2030, fons europeus i el nou projecte Atents, Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional. I tal com consta en l'acord de govern, la vicealcaldessa Maria Fajardo serà portaveu de l'equip de govern. La distribució d'àrees respon, en paraules de l'alcalde, a la necessitat de poder-se dedicar ell mateix, l'alcalde, a continuar fent front al efecte de les contingències per l'urbanisme de l'anterior govern del Partit Popular, així com a treballar per a aconseguir l'arribada d'inversions del govern central, fons europeus i ajudes d'altres administracions. Com quedaran les delegacions? Bé, doncs l'alcalde portarà agenda urbana, Vila Real 2030, fons europeus i aquest nou projecte d'Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional. Maria Fajardo, la vicealcaldessa, serà la portaveu de l'equip de govern i regidora delegada d'Igualtat, Serveis Públics, Agricultura, Mig Ambient i Cementeri. I Emili Obiol serà regidor delegat de Territori, Habitatge i Mobilitat. Sabina Escrits, portaveu adjunta de l'equip de govern i regidora delegada de Recursos Humans, Hisenda i Memòria Democràtica. Xus Madrigal, regidor delegat d'Esports, Comerç, Mercats i Hostaleria. Noelia San Blas, regidora delegada de Turisme, Setmana Santa i Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, Proximitat i Atenció Ciutadana. Antonio Marín, regidor delegat de Serveis Socials i Sanitat, Cooperació Internacional i Mediació, Seguretat i Emergència. Míriam Caravaca, regidora delegada de Festes i Tradicions i Participació Ciutadana. Santi Cortells, regidor delegat de Transparència, Normalització Lingüística, Arxiu Municipal i Diàleg Intercultural. Anna Vicens, regidora delegada d'Administració Local, Educació i Comunicació. Javier López, regidor delegat de Joventut i Congressos. Anna Torres, regidora delegada d'Economia, Innovació, Benestar Animal i Universitat Popular. I la nova incorporació, Diego Armando Vila, serà regidor delegat de Relacions Institucionals i Societat Digital. I, per últim, Dora Saurà, regidora delegada de Cultura i Gent Gran. I la primera reivindicació de l'alcalde Benlloc és l'exigència al Consell d'una connexió en bus a l'UGI després de la impossibilitat de continuar prestant el servei el pròxim curs. Perquè el servei d'autobús llançadora a la Universitat Jaume I, que va començar a prestar-se de manera experimental en el curs 2017-2018, no podrà continuar connectant la Seu de la Plana i el campus del Riu Sec en l'inici de l'imminent curs acadèmic, perquè l'Ajuntament de Vila-real ha adoptat una difícil decisió després d'any assumint un servei que correspon prestar a la Generalitat i atenent als informes tècnics que així ho indiquen. Belloc exigeix al Consell Autonòmic que atenga les necessitats dels nostres joves i connecte d'una vegada el campus de l'UGI amb els nostres municipis per assegurar-se la vertebració territorial i afavorir la mobilitat sostenible. Fins ara, a través de les millores del contracte del Gorguet, havíem pogut mantindre aquest bus a Lutgi per als nostres estudiants, però és a la Generalitat a la que ha d'assumir aquest servei. Així li ho hem exigit sempre i així ho seguirem exigint, ha agregat l'alcalde, qui ha reclamat també al govern central que s'incrementen les freqüències de trens a Castelló per afavorir la mobilitat dels estudiants. L'alcalde diu que, en primer lloc, volen demanar disculpes als estudiants que fan ús habitual del bus a la universitat, però diu estar treballant i en buscar fórmules alternatives que ens permeten donar una solució a aquests usuaris i afavorir una connexió fàcil, ràpida i econòmica, com també sostenible, amb la universitat. Apunta a possibles iniciatives com afavorir l'ús compartit de vehicles entre alumnat per a viatjar diàriament al campus de Vila-real. Segons les dades del Departament de Mobilitat, una vintena d'estudiants universitaris feia ús dels serveis en el passat curs.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fiestas en honor a San Jaime en Oropesa del Mar. Del 23 al 28 de julio, ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales. Con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Vila-real, Avenida Fueros de Valencia 15, Vila-real.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8ª edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Vila-real. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundacióCaixaRural.org.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
En la Forja de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El Centre on Millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana, com estem?
Ah, molt contenta de tindre així en nosaltres en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real a Lluís Cabedo, que ja teníem ganes de sentir-te.
Pues sí, perquè veus que, és que t'ha portat una cançó que com ha vist que no ha plogut este any i com avui tratarem el tema de les verges, en especial la de Gràcia, que és la nostra patrona, i este cap de setmana tots els vila-realens tornarem a la villa per celebrar les seues festes en el seu honor. Pues avui farem un recopilatori de les cançons a altres verges que s'han cansat, perquè la Verge de Gràcia segurament ne tindrà alguna, però no famosa, diguem, cançó famosa.
Sí.
I contarem algunes anècdotes de...
De lo que eren les festes de la Mareu de Gràcia.
Sí, fa molts anys també, tenim alguna anècdota també. I això, i t'ha portat aquesta cançó perquè veges que les cançons tradicionals també se van modernitzant per als nous oients, no? Esta versió rock,
m'agrada molt, eh?
Esta versió rock o heavy de la Virgen de la Cueva, que ja un dia ja van comentar que la Virgen de la Cueva, la cançó original, ve a raïs de la Cova Santa d'Altura,
sí, sí,
que en l'any 1700 i pico la van traure en romeria perquè hi havia una sequia tremenda i els pobles del costat, d'Altura, Segorbe i tal, la van traure i li cantaven aquesta cançó. I aquesta cançó ha transcendit arreu del món perquè és famosa, sobretot en països d'habla hispana.
A més, m'agrada perquè és una forma, ja li ho cantem, rabiosos de calor, és a dir, per favor, li hem canviat el to, no? ja no som tan amables.
Ja és un ultimàtum.
Absolutament.
I no res, però... Per això me dona peu, per això, a contar-te una miqueta pues, lo de la Verge de Gràcia, que és una advocació mariana que té els seus orígens a la frase de l'arcàngel Sant Gabriel, que li va dir a la Mare de Déu el dia de l'Anunciació: Déu et salve, Maria, plena és de gràcia. Per als cristians, esta advocació ressalta la qualitat divina que Déu va posar a la Verge Maria. Però potser molta gent no ho sap, però tinc que dir-te, Susana, que la Verge de Gràcia va ser la primera patrona que va tindre la ciutat de València després de la Reconquesta, i la devoció de la qual data des del segle XIII. Les advocacions de l'Assumpció de la Mare de Déu de Gràcia són les més antigues de la ciutat. Susana, i ho va ser fins que va emergir amb força la devoció a la Verge dels Desemparats, i l'altra advocació per la que havia una competència per el patronatge, com era la Verge del Puig. O sigui, originalment, la de Gràcia, si haguera sigut el transcurs normal, Villarreal i València, dos capitals...
Haver tingut la mateixa patrona,
sí,
no?
Sí, el diumenge, el dissabte, ens haurem enfrontat al futbol, però segurament celebraríem les festes també cada
també,
un.
Seria anecdòtic, també.
El domenç, sí, sí. La parròquia de Sant Agustí, que hi ha a València, se conserva la icona de la Mare de Déu Gràcia pintada en un quadre sobre taula de fusta d'un estil italo-bizantí del principi del segle XIV, que va assolir gran fama a la València medieval. La cofradia de la Verge de Gràcia va ser fundada l'any 1301 per fomentar la devoció a la primera patrona de València, i la missió de la qual va ser recuperada en l'any 2003 després de dues dècades sense cap tipus d'activitat. Tinc que contar-te que, a part de Vila-real, són molts més pobles d'Espanya que celebren també la festa en honor a la Verge de Gràcia. De fet, Susana, són unes 42 localitats espanyoles que dediquen festa en honor a la Mare de Déu de Gràcia. destacar per exemple la localitat sevillana de Carmona, on té una ermita dedicada a ella. D'esta ermita surt en processó el seu Sin Pecado cada any a la romeria, celebrada el primer diumenge de setembre. També la Verge de Gràcia és patrona de la localitat malaguenya de Laurín del Gran, on se processiona cada 15 d'agost per als carrers d'esta localitat. Esta imatge va ser donada per els reis catòlics després de la Reconquesta a l'any 1487. En 1936 també va tenir un desenllaç igual que la que li va tenir la nostra a Vila-real, ja que durant la Guerra Civil Espanyola va ser profanada i cremada. Actualment, la imatge que es venera en tota la localitat és la realitzada per l'escultor malagueny Francisco Palma Burgos. A Vila-real de la la Verge de Gràcia original, lamentablement, no ens queda més que alguna fotografia. La documentació que s'ha trobat es diu que era una talla que se va realitzar en fusta policromada i la dimensió que tenia era sobre uns 74 centímetres d'alçada. Encara no se sap sobre l'època del seu origen. Són molts els experts que l'enquadren a l'època de la transició entre el romànic i el gòtic, o el que és la mateix, a l'última part del segle XII. Temps que a Espanya que es va donar una etapa de transició i convivència entre el romànic i el gòtic. Una fusió entre el tardorromànic, vamos, Susana, l'última fase del romànic, i un estil que podria definir-se com a protogòtic. L'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, els orígens de la qual es remunta a l'any 1577, es troba en un dels paratges més vells de la plana, el Termet, autèntic jardí botànic de la vora del riu del Millars. Un arc de mig punt dona accés a l'ermita d'estil barroc amb nau rectangular i volta de creuària. Des de l'any 1633, el seu altar principal es venera a la imatge de la patrona de la ciutat. L'oratori annex, conegut com la Coveta, guarda a més una fidel reproducció de la imatge original. Per cert, l'ermitori ha sigut sempre propietat de l'Ajuntament, ho dic perquè des de fa unes dècades que va així, tot el que pertanyeix a qualsevol culto de sola iglesia va... Bueno, des de l'època d'Aznar, va treure una llei en la qual la iglesia, que és l'únic que pot fer-lo, va sí, allí sí. I diu, esto es mío, i automàticament...
La capelleta és propietat de la Casa de la Vila, és a dir, dels vilarrealencs.
De l'Ajuntament. No? Que això és igual que tots els edificis d'aquest poble, afortunadament. Hasta el bingo. Com també és la capella del carrer Vallarri, on se troba la capella de la Verge de Gràcia. El recinte d'aquest edifici data de l'any 1932. Encara va ser construïda en substitució de l'original que es va fer a l'any 1740. Lamentablement derruïda com a conseqüència del projecte d'ensample i urbanització del camí Cedre del primer mitjà del segle XX. Vull dir-te jo, així com a observació, que en este poble, lo de conservar i esa paraula, ara potser comencen a conservar, però mai han valorat més el progrés, no? Que el voler conservar l'ermita, o lo de l'ermita Villa Filomena, quan els primers prehistòrics, o sigui, vull dir-te que així, lo de la paraula conservar per la zona s'ha valorat més el progrés, no? Que encara tenim sort que tenim els porxes ahí, que no, algo de que era de passar ahí, perquè no...
Jo crec que ha sigut un canvi en les persones, no? En el fet de valorar tot allò, tot l'art que teníem arquitectònic, que d'alguna manera no se tenia o no se posava en valor.
Sí, sí, no? Lamentablement, però bueno... En Vila-real, Susana, sabem que a mitjans de l'any 1757 hi havia conseqüència de l'amenaça de febres malignes entre la població, es realitza el vot municipal de dur al terme una romeria amb la imatge de la Mare de Déu de Gràcia els divendres anteriors del primer diumenge de setembre. Tradició que arriba pues, hasta els nostres dies, de fet, este divendres. La revista Sant Pasqual, que es va publicar el 17 de setembre de l'any 1949, i això fa ja 75 anys, entre les seues fulles se trobava un article titulat La Virgen de Gràcia i Villarreal, baix la firma de les inicials de MC, en la qual mos contava l'article que la pogut aconseguir, en el qual diu: entre les muchas i hermosas tradiciones de nuestro pueblo, tal vez ninguna tan atractiva como la que se refiere a la aparición de nuestra excelsa patrona la Virgen de Gracia, ocurrida en la amenísima ribera del Mijares, saludable, como se dice en una de las oraciones de su novenario. En dicha aparición son tres, principalmente, los elementos que intervienen: una virgen, un pastor y un pueblo. Una virgen que se aparece, un pastor a quien se le aparece y un pueblo para el que se le aparece. Una virgen que se aparece no es entre un caso raro entre nuestra patria. Son innumerables las apariciones de imágenes de la Virgen en España, especialmente después de la Reconquista y aún antes de esta terminada. En opinión muy generalizada que con motivo de la invasión de los moros, nuestros antepasados en su ida al interior de España esconderían las imágenes más veneradas y de su mayor estima de la Virgen en las más ocultas cuevas de los montes y de las canteras de los ríos, como así parece sucedería con la imagen de nuestra Virgen de Gracia, que los vecinos de Burriana, de cuyo término municipal formaba parte lo que es hoy Villarreal y su término, ya que entonces aún no existía nuestro pueblo, esconderían en las canteras del río Mijares. Y en el rodar de los siglos, libre ya nuestra patria del peligro de los hijos de la media luna, y aún antes, perdón, es que me fue gracia la
expresión, ¿no?
La expresión. Es que país que siguen, han pasado tantas enganches, ¿no? Y molta gente sigue pensando en esto, en otras palabras, pero bueno. Y en el rodar de los siglos, libre y ya de nuestra patria del peligro de los hijos de la media luna, como había dicho, y aun antes de terminada la Reconquista, la divina providencia dispuso que las imágenes escondidas volviesen de nuevo a la pública veneración. La aparición de la sagrada imagen de la Virgen de Gracia tuvo lugar, según el padre Inza, a los pocos años de ser fundado Villarreal por el invicto don Jaime el Conquistador. Acierto que apoyo dicho autor en el doctor Martín de Viciana, que en el año 1564 decía: «En la ribera del río Millars hay una ermita antigua, sotítulo de Nuestra Señora de Gracia, en la cual reside algún honesto devoto ermitaño». Traver en su Historia de Villarreal traía este texto. «Un pastor a quien se le aparece». Tampoco es raro el hecho de aparecerse la imagen de la Virgen de Gracia a un sencillo pastor, ya que entonces eran muchos los que se dedicaban al pastoreo del ganado, por no estar muy desarrollada la agricultura, y las gentes del campo tenían que recurrir al fomento de la ganadería como medio de atender sus necesidades. En la mayoría de esta clase de apariciones fueron los sencillos pastores los que tuvieron la inmensa satisfacción de ser visitados por la Madre de la Redentor, a semejanza de los pastores de Belén, que fueron los primeros en recibir la gratísima nueva del nacimiento de Jesús y los primeros en visitarle y adorarle, postrándose a sus pies y ofrecerle sus más delicados obsequios. Un pueblo para el que se aparece, Villarreal, que más tarde se denominaría Villarreal de los Infantes. Es el afortunado pueblo que con la aparición de la sagrada imagen de la Virgen de Gracia había de ser, en el rodar de los años, el pueblo devoto de María por excelencia. Y si la Virgen, con sus gracias, favorece y bendiciones, había de distinguir a Villarreal, nuestro pueblo, se distinguiera como se distingue, en la devoción y entusiasmo por María, por la Virgen Inmaculada de Gracia, como puede verse por sus muchas congregaciones y cofradías a ellas dedicada, por las muchas y grandiosas solemnidades en su honra y gloria, y concretamente en el enorme entusiasmo y fervorosas muestras de cariño con que se la recibe, al ser conducida desde su ermita a Villarreal, el viernes anterior al primer domingo de septiembre, su fiesta principal y por extraordinaria concurrencia a los actos de dichas fiestas y días de solemne novenario, con los muchos de miles de comunicaciones que los villarrealenses reciben entre estos días, para obsequiar a la que es su madre gracia y amor. Bueno, menos mal que el texto era breve, pero bueno, Aixina contaba con va aparèixer la Mare de Déu de Gràcia en un texto de la revista Sant Pasqual fa 75 anys.
Pues farem una pausita de publicitat i entrarem en les anècdotes i també en els llibres que has pogut trobar.
Molt bé.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Pilla tu McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe 2 etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda, Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
I continuem parlant de la Mare de Déu de Gràcia perquè avui s'ha fet la presentació oficial del programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia, però del 2024, el programa de festes del 2024. I Lluís té en la seva mà, que jo estic veient-los, uns programes de festes de fa uns quants anys, no?
Aixina és. Jo animo a tots els nostres oients, que a part d'escoltar aquesta emissora, que sempre intentem enterar-nos de coses del poble, si tenen accés a WordPress, una pàgina que tracta de sobretot les biblioteques, en aquest cas la de Villarreal, que afortunadament tenim uns funcionaris actius en esta, en esta biblioteca, en la qual sempre pengen a través de... d'internet coses que han anat descobrint en la mateixa biblioteca o gent que, informació que han anat adquirint, i entre elles estan tots els programes de festes que han pogut aconseguir. Tinc que dir-te que el més antic és que n'hi ha és el de la Mare de Déu de Gràcia, un programa de festes que se va de l'any 1910, que quasi que és, si no n'hi apareix un altre, això és com, vaig a fer propaganda com el Villarreal. Si algú en casa, quan va a fer la limpieza, s'encontra alguna foto, un programa de fiestas o algo, que ho porten allí i que ho disfrutarem tots, perquè és una manera de compartir coneixements.
Curiositats d'aquest programa de festes del 1910.
Sí, pues si en el de guany llegia en premsa que n'hi ha més de 200 d'au activitats que anaven a fer i tal, tinc que dir-te que en el primer programa de festes de l'any 1910 menys hi havia 9 activitats.
9 activitats.
Entre elles està, com no anava a faltar, el dia 4, la solemne funció religiosa, en la qual diu que en la iglesia arciprestal, interpretándose por una nutrida orquesta, la música de, es que está una miqueta la letra, pero bueno, intentaré.
Sí,
de nuestra ciudad, o sea, la banda de música hallándose encargada por Rafael García, que es el que la da. Y cuando ya va una procesión general,
sí,
cosa igual que...
Sí, el horario.
El horario, pues si tiene la vida no fica el horario, que supongo que... No, no, es curioso, ¿verdad? Ahora que lo dius, no fica el horario, seguro.
Claro, es una de las cosas... ¿Tú te dones cuenta cómo cambia las cosas? Es decir, todo el mundo sabía cuando estaba la misa, la profesor...
Sí, porque se ve que sería hora fija. Yo sé,
sí, y sin embargo no posaba horario, posaba les no activitats sense horaris.
Sí, sí, a la gent ja segur que ja sabia a quina hora tindria que anar. I que després hi hauria un castell de focs artificials. També al dia següent pues, hi havia pues, un homenatge a Francisco Tàrrega, que no se podrà queixar Francisco Tàrrega dels homenatges que li fan a este poble, perquè ja en l'any 1910
ja se li
feia un homenatge i tal, no? Així significa que a les 10:30, després de les funerales, s'organitzarà una manifestación presidida por el ilustrísimo ayuntamiento de estas... Ah, pues eso es que es a las 9 de la mañana,
sí,
solemnes funerales por el alma del eminente guitarrista hijo de esta ciudad, don Francisco Tárrega, en el arciprestal, ejecutándose una gran orquesta, la misa de Requiem de nuestro Hernández, con asistencia del ayuntamiento y señores de la... de las mismas y invitados. No sé si coincidiría, es que ahora Matías me pilla, estaba allí chillo, me pilla fuera de joc.
No, no, pero
coincidiría que de que era morir o algo, ¿no?
Es textual.
Sí, sí. También había en carreras de bicicletas y pedestres, el coso blanco, que por lo que me está comentando igual era que eran entonces que tenían que andar vestidos de blanco y celebrar en a tipo de fiesta allí. Después chocs valencians, que la C trencada no la fiquen, però sí que fiquen xocs valencians en, uh-huh, en valencià, conforme nosaltres ho pronunciem, gastant la ortografia castellana, perquè és CHS en els xocs.
Francisco Tàrrega va morir el 15 de desembre de 1909.
Ah, pues mira, pues, estem parlant del programa de festes
en desembre.
Pues,
se li hauria de fer una missa en honor de...
En honor d'ell. Uh-huh. Mira, veus? Ja sabem alguna més. I això, i fiestas escolares a les 4 de la tarde, solemne distribución de premios a los alumnos de las escuelas públicas en el Salón de la Comunidad de Regantes, amenizada en acto de la banda de música. O sea, la banda de música... En esta época tinc que dir-te que treballaven molt, eh?
Si estaven a tots els puestos.
Així era com ara te trauen del geriàtrico a tots els famosos de los años 60 i es porten así. I pues ara la banda de música actuava, se guanyaven el jornal, vamos.
Sí, 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 sí.
Esta, pues ja te dic, de...
I seran els nou actes?
Els nou actes que se van celebrar en aquell any de...
En 1910.
En 1910. També rebuscant... Y, pero aunque lamentablemente no tiene, bueno, lamentablemente no te resquebore en las festas de la Mare de Déu Gràcia, pero sí en San Pascual, aprovechando que parlen de los programas de festes, resulta que el primer programa que ya documentada es de l'any 1935 y en el cual fica fiestas de San Pascual, ¿no? Ilustrísimo Ayuntamiento de Villarreal celebrará durante los días 17 al 26 del año 1935. Y en este, pues, ya n'hi han més actes, ya n'hi han unes quantes coses més, tampoc moltes més, tampoc te cregues tú. La diferencia es que, per exemple, pasa calle con el dulzainero, un dilluns, así te dic, a les 10 de la noche en la feria serenata por la banda municipal, que ahí seguim treballant la banda.
Sí, 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 sí.
Gran concurso local de tiro de pichón a brazo, ¿no? A las 10 de la mañana, carrera de caballos, o sea, corrida de becerros. A les 10 de la nit, cucanyes en la plaça de toros, deduís jo que és la plaça de Bou, seria una plaça que...
Portàtil.
Tal, o algo així. També molt de carrera de cavalls, tornem a lo mateix, dimecres i tot. Ara, en vez de carrera de cavalls, igual que ara, són bous, cada dia van bous, no? Lo de les carreres de cavalls com que ha quedat la millor...
Però bous no hi havia...
No, no, però carrera de cavalls, estic seguint llegint, divendres també, tornen a fer, serien les semifinals, digo jo. Perquè, vamos, claro,
sí, sí,
també
sí.
Era una època de llaurança que tot el món, ara jo no sé si seria perquè els cavalls...
Claro, és que tot el món tenia animals de
sí, sí.
Cavall, ja que és...
Perquè l'hi sap, a que també. No t'ho creus... En aquella época, señoras y señores, una primicia. Feien més carreres de cavalls que bous, cosa que avui en dia són els bous
sí,
els que
s'han apoderat. Sempre hem pensat que el bou al carrer l'han fet sempre, i dona compte, en 1935 no el feien. Sí.
Era una cosa increïble. I el diumenge feien pues, la gran carrera del ciclisme Villarreal-València-Villarreal.
El ciclisme sí que és veritat que sí. N'hi ha hagut molta tradició.
Sí, sí, no? De fet, però el que són les carreres de cavall, estava llegint l'hora i m'ha quedat sorprès perquè era raro el dia que no feren carrera de cavalls.
I d'aquest any no hi ha ningun llibre de la Mare de Gràcia de 1935?
De 1935 no n'ha trobat, però igual sí que hi ha. Saps? El que vull dir és que...
També és el que estava penjat.
Sí. I també t'he tret un altre que este me veig més que altra cosa curiós. Perquè en l'any 36 va haver el programa de festes que en Villarreal, igual que el resto del país, estàvem en època de república. I com a anècdota és que, així no com en el de l'any anterior, ficava Fiestas de Sant Pasqual, il·lustríssim Ayuntamiento de Villarreal, en la portada d'aquest programa de la República ficava Feria i Fiestas de Villarreal. A Sant Pasqual se li omitia, no existia.
El patró no eixia.
No eixia, però en canvi, el dia 18 ficava excursió escolar a l'ermita de la Virgen de Gràcia. Saps? Que lo raro és que no ficara excursió escolar a la
claro, al jardín botànico de la ciutat de Villarreal. No, o al...
Sí, no? Li llevaren el toque religiós al... Sí, sí, sí. No? Però també, tinc que dir-te que també hi havia, pues, a diferència de les de Sant Pasqual de l'any anterior, diguem que eren innovadors, no? No hi havia tampoc molts actes, però bueno, com a xocant apareix la Fiesta de la Flor, que és a les 10 de la mañana, inauguració del grup escolar Guitarrista Tàrrega i de l'exposició de pintura i escultura instal·lada en el mismo a les 11. Se diu Fiesta de la Flor. A beneficio de la Junta de Protección a la Infancia, por la tarde a las 4 en el campo del Madrigal tendrá lugar un interesante competido. Y fica que es partido de fútbol, pero fútbol no como Jimmy o escribí mala, sino FOOT-BALL, o sea, en inglés, fútbol. ¿Eh? Sí. Y en la cual se enfrentándose dos potentes equipos de la localidad, puntuable para la Copa Villarreal. A las 9:30 de la noche, serenata por la banda de música en el Real de la Feria. Después también lo que han comentado de la excursión escolar a la ermita, carreres pedestres, así es caballos, no sé qué deberían de pasar. Que ya el año anterior es de querer reventar todas las carreres o algo. Porque, así.
¿No parla de la corporación municipal de asistencia que ha puesto?
Sí que hizo el alcalde en la foto, Pascual Cabrera Quemades, que era presidente de la gestora municipal de Villarreal, y es como tal. I també parla de Miss Villarreal 1936.
Reines, no hi havia reines.
No hi havia reines tampoc.
Però parla d'una Miss.
Sí, sí, diu que a les 10 de la mañana inauguració del Dia del Libro, a les 4 de la tarde clausura de l'exposició infantil i reparto de premios i regalos a los niños. Por la noche, a les 10, verbena en la citada Plaza de Toros, con grandes concursos de baile y belleza, en las que será proclamada Miss Villarreal 1936. Como final de fiestas, elevación a aerostatos y disparo de una gran traca. Elevación de aerostatos, ¿no? M'ha deixat ahí esa palabra, buscarem a veure qué collones.
Sí. La traducció s'ha quedat un poc.
Sí, sí.
I la traca fin de festes?
I la traca, això segur que és fijo, vamos, això sí que ho fica, i ben gran. Però d'actes en si és això, el partit de futbol, Cucanyes, Pasic... Ah, mira, fica a les 6 de la tarde i 10 de la noche, Cucanyes en la Plaza de la República. Que imagine que serà esta, d'ací del centre.
Ah, pues això tindrien que averiguar lo que era la Plaza de la República,
sí,
si
sí.
És.
Supongo que serà así la del centro. A les 4 de la tarde en la Avenida de los Mártires... del 6 d'octubre.
Sí, sí.
Màrtires del 6 d'octubre és un altre carrer que se li va ficar en la República. Grandes carreres de bicicletes. I al trinquete del Cedre, així menciona també lo del trinque del Cedre, que molta gent parlava de que hi havia un trinque del Cedre, però així és reflejat, que diu que a les 4:45 de la tarda en el trinquete del Cedre, gran partida de pelota a escalera a 60 tantos, actuando los veteranos pelotaris Paloma, Ramón Nebot y José Poré contra Panaderet, Julián y Pitillos, a beneficio del comedor de la Caridad. a las 10 de la noche, gran verbena en la Plaza de Toros. Y ya casi que te diría que son los actes de las festes de la República que se va a hacer. De República en Pau, perquè ja dijo ella quan vas començar la guerra.
Però una curiositat molt gran, perquè així hi ha diverses coses, com la presa de la República i els màrtires del 6 d'octubre, que preguntarem això on estava.
Sí, perquè és curiós, perquè segurament seria
efímero. I si algú ho sap, també ens pot enviar missatges, eh?
I aquestes són algunes curiositats que un altre dia buscaré més programes de festa i dedicarem un programa...
Bueno, però avui és el dia ideal, perquè presenten el programa de festes de la Mare de Gràcia del 2024.
I ara, pues, ja parlant del tema més o menys de gent famosa que nosaltres tenim a la Mare de Gràcia, però arreu d'Espanya n'hi ha tantes mares com de déus com localitats, no? I han sigut molts els cantants famosos que han dedicat algun tipus de cançó a la Mare de Déu. I avui tocarem un tema religiós, però jo crec que el prodigi de ser veus portentoses i famoses donen un toc especial a aquestes cançons que puguin catalogar les de religioses, però que tot el món segurament a lo llarg de la seva edat la tindran en la memòria. I es començarem en una que jo crec que a tots ens ficarà la pell de gallina, que és la Niña Pastori en el seu Ave Maria de Schubert. Jo crec que a tots ens fica en situació quan vam escoltar que la cantava davant de Juan Pablo II en la seva visita que va fer l'any 2003. Una altra que també segurament ara està molt de moda en aquestes terres és la cançó de la Salve Rociera en les bodes, no? Jo he anat alguna que altra, tu no sé. Jo...
Sí. Que bonica és.
Aquesta cançó, d'igual que vagis de boda, que no, sempre te dona alegria. Com també als valencians mos fica la pell de gallina la cançó de La Mare de Déueta, de la Concha Piquer.
Era un huerto alegre casa que el Turia acaricia era un nido eterno de los ruiseñores, jardín encantado de toda delicia. Allí en la barraca nació Bisanteta, que a las mismas flores envidia les daba, que allí cierta noche dio cita indiscreta a un humilde artista que fiel la adoraba. Y ante los encantos de musa tan bella, fue el amante de ella el pobre escultor, que esclavo del arte que en su alma sentía, así le decía, temblando. Chiqueta, chiqueta megua, io ta imache vuol copiar, serás la mare de vueta, la mare de vueta, més volguda i boniqueta, que es venera.
Es tracta d'una de les cançons més populars de la Concha Piquer, sobretot entre la població valenciana, i l'única de l'artista en la qual, per boca de la seva protagonista, es va servir parcialment al valencià. Pel contingut de la lletra, considerada sacrilegi per la Iglesia Catòlica, la cançó va arribar a estar censurada durant l'època del franquisme. I una altra de les grandes és Rocío Jurado i la seva Virgen de Regla. Rocío Jurado va ser una de les grans envaisadores de Chipiona, al seu poble natal, però també de la seva Mare de Déu de Regla, que va homenatjar per tots els països on actuava i sempre va portar els seus discursos. Parlar de la Mare de Déu de Regla és parlar de la més gran. Era una de les cançons que jo, des que tinc ús de raó, sempre l'ha sentit en ma casa, perquè mon pare, jo afortunadament en ma casa han sigut molt moderns en aquest aspecte de comprar discos i tindre un tocadiscos. I és la cançó de que segurament molta gent l'haurà sentida, que és A la Virgen del Pilar, de Luis de Lucena.
Con su traje bordado con oro y un pañuelo que causa emoción, he llevado a mi maña orgulloso su maño robar me quisieron a la moza que tiene que ser. Al final del servicio mi esposa y en quien puse todo mi querer. Mas después de luchar sonriente mi mañita cantó dulcemente a la Virgen del Pilar. Le dije lo que te quiero.
I és que Luis Lizar Tamarit, més conegut com a Luis de Lucena, aunque molta gent no ho sap, va néixer al carrer Serrans de València. Més conegut com a... També ha treballat com a actor en diverses pel·lícules, fou un artista molt popular i estimat, amb una veu clara i un estil propi. Va ser dels primers a encantar a valencià en Espanya. I una altra verge, que és la Virgen de Santa Rita, que ens la canta la xiqueta Marisol.
Ah, sí?
Jo de Marisol jo crec que s'ha contat tot en esta vida, però a millor hi ha algunes anècdotes que molta gent no sap, que per exemple en l'any 1961 va participar en el show de Ed Sullivan a la televisió nord-americana, aquests programes de talent show que fan per la nit. Ella ja era famosa als Estats Units. També va rodar una pel·lícula als Estats Units en l'any 65 en la qual l'actor famós Mel Ferrer, espòs d'Audrey Hepburn, la va dirigir, i en un títol que se deia Ever Die is Holiday, o sigui, una pel·lícula als Estats Units que en la que ella cantava. Després se va casar i als dos anys se va divorciar perquè va descobrir que l'home li pegava la droga i tal, que era fill del seu productor, que sí, a raïs d'això va acabar tota la relació, però per any se va tornar a casar per lo civil en el ballador Antonio Gades. Tu saps que se va casar en Cuba i tu saps qui va ser el seu padrí?
No.
Tot un Fidel Castro.
Va ser
i la Alicia Alonso, que també era una balladora molt famosa i cantadora cubana.
Ja, però esta no tant.
Esta no tant, però Fidel Castro
és molt més famós.
Quines coses, eh? També un altre dels grans, com és Rafael, i el seu Ave Maria.
Ah, sí, clar.
Con su canto a la Virgen.
Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Es verdad que tu nombre yo no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María.
Y es que en esta conmovedora cançó que Rafael titulada Ave Maria, el cantant reflexiona sobre la seva relació amb la fe i amb la figura de la Mare de Déu. Al llarg de la lletra expressa la sensació d'haver deixat de banda les seues creències i la seva devoció per un temps, però ara sent la necessitat de demanar ajuda i buscar-li consol.
¿Queda alguna cancioneta más?
Sí, pero si vos nos despediremos en ella, que es en la más grande, que es la Lola Flores, en la seva canción Guadalupana, que la va a hacer famosa también. Bueno, ella era famosa de per sí, pero a México la va a arrollar ya.
Luis, todo un placer, como siempre, que hagis estado así, que esportes totes estas curiositats. Ens alegres el día, ¿eh?
Bueno, pues espero que yo os alegre el día, pero espero que se pasen entonces Villarrealex unas buenas festes de la Mare de Gràcia y no res.
Bueno, la setmana que ve vindràs a veure'ns, eh? Estarem en la bodegueta.
Així estarem, sí.
Pues fins la setmana que ve.
Vale, hasta luego.
Iluminó la cara y allí se puso a rezar. Al ser de día, Ave María, una mañana, guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen. Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado, qué falta de devoción, que hasta el obispo dudó que un indio desarrapado viese a la Madre de Dios. Hacer de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Cuando el obispo al pensar lo que el indio le contara, para ver si era verdad, la historia de Tevilla le mandó a que cortara rosas sin haber rosal. Al ser de día, Ave María, una mañana, la campana descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen. La Virgen se apareció, María Guadalupana, y México le rezó. Al ser de día, Ave María, una mañana, un Guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen. Nuestra Virgen mexicana, ser de día, Ave María, una mañana, Guadalupana.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Óptica Villarreal, revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal, sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Thank you.
I tenim així en nosaltres el regidor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Perquè avui hem recebut, bueno, ahir per l'esperada recibíem la nota de premsa de l'alcalde de la ciutat que ens parlava de que culmina aquest nou govern sorgit del pacte de la Llum de Tol amb la remodelació de delegacions. I si anem a les seues, vostè serà regidor delegat de Transparència. Mm-hmm. Ojo, la responsabilitat que té això.
La transparència i el bon govern, sempre ho dic, van totalment de la mà. De fet, la transparència en el decàleg que hem signat de la Llum de Tol és el primer punt. No és el segon ni el tercer, és el primer punt. Per què? Jo em fa gràcia perquè alguna vegada he llegit que la Casa Reial Britànica fins i tot publica al web de la Casa Reial els diners que es gasta en paper de vàter, en paper higiènic.
Sí.
Perquè és un país en una tradició democràtica enorme, referent mundial d'això, de la seva tradició democràtica, i que per tant fins i tot una cosa que en altres països és molt fosca, com són les monarquies, allí està totalment relacionat i lligat a la transparència. Què és la transparència? La transparència és que el ciutadà puga saber clarament en què ens gastem els seus diners. Perquè hem de recordar que els diners en els que treballem són els diners dels nostres veïns que durant 4 anys ens han confiat gestionar-los. Això és la democràcia. Vull dir, no, no estic així o no estem així ningú dels regidors per gràcia de Déu, com aquell, no?, de fa uns anys, no?, que era per gràcia de Déu. Nosaltres, bueno, si Déu ens dona gràcia i ens beneix, millor, però no estem així perquè sí, ni per la nostra única voluntat, sinó perquè el ciutadà ha confiat en que durant 4 anys gestionem els seus diners, que és el que ens paguen els impostos, per a que fem un bon ús, no? N'hi ha gent que diu, és que els impostos costen de pagar. Clar, costen de pagar i per això mateixa s'han de gestionar el millor possible. La transparència també va lligada a la publicació, és a dir, a què publiquem. Avui en dia normalment es publica en el web perquè és més fàcil, més ràpid, més accessible. Antigament el que feien els ajuntaments era tenien un lloc habilitat per publicar l'ajuntament i aquest lloc era on tothom podia anar a llegir els decrets, les places de treball, moltíssimes coses, no? El fet que siga molt menjívol, molt fàcil d'accedir a la informació d'en què gastem més diners o les places de treball que s'oferixen, no?, per allò que diem d'igualtat, mèrit i capacitat, que tothom pot accedir, totes aquestes coses, facilitar-les, van lligades al bon govern, totalment. Perquè imaginem que n'hi ha una informació fosca, que costa saber, doncs, per exemple, jo que sé, quants diners gastem en benzina. Coses molt del dia a dia, no? Evidentment el cotxe és necessari per al transport, per a que es facin diverses tasques, no? O potser en benzina cada vegada tendim a que s'utilitzi menys, doncs si són cotxes elèctrics, quan gastem en manteniment? Per què? Perquè els fem servir. Doncs si és ocult, la gent es pot preguntar i per què aquesta dada no podem accedir a ella, que algú fa un mal ús dels cotxes i segurament no es farà un mal ús, però aquest dubte ja fa que la gent dubte i que per tant puga pensar que no estem fent un bon ús. Per tant, per què és important la transparència? Perquè el bon govern va lligat a la transparència, de manera que quan una persona pot clarament i ràpidament accedir a aquesta informació ja no té dubtes sobre el seu gestor. Clar. Sap que les coses estan fent bé perquè les pot consultar.
Clar, la transparència és que se diu molt ràpid, el que passa és que és molt complexa. Perquè,
és complexa, sí.
Clar,
perquè
si vostès diuen ens hem gastat un euro en benzina perquè ho hem decidit, tindrem accés a la documentació de per què s'ha decidit?
Clar, hi ha una altra cosa, i ahí és on és complexa, que és la protecció de dades. Aleshores, jo, per exemple, si treballo en una empresa determinada perquè ha guanyat la licitació, doncs puc publicar-ho, però n'hi ha dades, jo que sé, personals del propietari d'aquesta empresa, del domicili particular, que això ha de tindre un tractament. No puc publicar en cru tot el que passa per l'Ajuntament, no per res, que jo ho faria, però no, perquè la mateixa llei...
El que està dins del marc de la llei, eh?
Clar, el que la mateixa llei em restringís a publicar certes dades. I ahí és on ve una miqueta la complexitat, perquè si no seria molt fàcil abocar-ho tot, indexar-lo de manera automàtica, perquè avui en dia les intel·ligències artificials entenc que poden fer totes aquestes coses, però el problema, entre cometes, una miqueta està ahí. Aleshores, això necessita gestió, necessita inversió, necessita funcionaris, i entenc jo que el gruix està en fer aquesta gestió, no? Però per això estem, és el primer punt, vull dir, l'hem de complir i és important, no?
Això em donaria per a parlar molt. El que passa és que jo soc més de fets, és a dir, a mi m'agrada més i allò que diuen que ho el coneixes per els fets que fa, jo el deixaria que treballar en aquesta regidoria i anirem veient lo transparent, si sa paraula és com toca, és a dir, que té el pes per als fets que tindrà vostè a partir de que comence a desenvolupar-la.
Sí, per exemple, una cosa tan important com l'oposició, nosaltres hem estat fa uns dies en l'oposició, quan demana informació, doncs això ha de ser àgil. Hi ha dues coses diferents, una l'accés a la informació i una altra la protecció de dades. Uh-huh. Aleshores, el regidor, estiga en l'oposició o no, ha de protegir aquestes dades personals i ha de saber que certes dades són personals, no? Però l'accés a la informació l'ha de tindre.
L'ha de tindre. Aleshores, és una autoritat, eh?
Efectivament.
Ella pot té accés.
És així.
És algo que m'ha de pres, no? En aquest temps que
correcte,
tot això ho podíem tindre.
Però a veure com funciona. No? Bueno, encara no ha començat. Jo estic segur que anirà bé.
Bé, demà tenen el ple. A partir de demà, en teoria, ja vostès, cada un de vostès ja tindran aquesta regidoria. L'alcalde els farà, es delegarà aquestes sí. regidories.
Correcte.
Dones compte que jo era menuda quan se parlava ja de la normalització lingüística. Mm-hmm. I avui encara necessitem una regidoria.
Sí. Necessitem una regidoria, necessitem una delegació i, novament, en el decàleg davant, que el tinc així, és el segon punt. Uh-huh. El primer és la transparència i el segon és aliança per una política lingüística efectiva. La normalització lingüística en este poble crec que sempre ha funcionat bé. Va ser un dels requeriments en molts moments per a el nostre partit col·laborar en els governs que n'hi havia. Nosaltres som un partit valencianista i una cosa important per a ser un bon valencianista és protegir el valencià, lògicament. Uh-huh. Vull dir, és de ABC, no? Aleshores, estem contents en com ha funcionat fins ara, però és una competència que nosaltres sempre hem volgut gestionar perquè tenim el sentiment que és un dels pilars de la nostra formació, no? El valencià. I la regidoria de normalització fa moltíssimes coses molt bones per a normalitzar, que normalitzar sempre, tornem a explicar què significa fer normal, és a dir, que el valencià siga una llengua normal d'ús, de treball, de la nostra vida, no? En este poble, justament, he de dir que jo almenys ho veig així, crec que no n'hi ha cap partit que no pense que això és important. Pense que totes les formacions, i he parlat en quasi tots els regidors del tema, pensen que això és important. I, de fet, fins i tot, en este cas, la dreta, moltes vegades ens advertís de coses que podríem fer millor en este àmbit. Per tant, jo crec que com és una regidoria que tots ens apreciem, que és una miqueta en este poble, que en este poble, i la gestiona l'esquerra i la dreta, en aquest sentit, estic segur que, igual que ha funcionat bé, l'únic que potser podem fer és ampliar una miqueta els àmbits, alguna idea més, però jo crec que funciona molt bé i que el Noelia ho ha fet fantàsticament estos anys. Pasqual, que Batalla, que en Pau descanse, ho va fer genial, i altres regidors, que fins i tot ha estat Héctor Folgado en esta regidoria, ha hagut altres regidors del PSOE com Eduardo Pérez, no sé si me'n dice algun. Vull dir, ha sigut una regidoria molt cuidada per la casa, independentment de qui hagi estat. I no, estic segur que continuarà sent així.
Normalització lingüística o normalització lingüística?
Lingüística, perquè ve el llatí lingua. Com, no sé si recordes un himne que n'hi havia que cantàvem en l'església, el Pans de Lingua. Pans de Lingua. Vale. Tota llengua venere, adore a Déu. I es diu Pans de Lingua perquè en llatí és lingua. Per això... Estes paraules d'origen culte, d'acord, s'utilitza el que s'utilitzava en llatí, en aquest cas lingüística. Després, en les paraules d'ús diari, que diguem, per exemple, la mateixa paraula llengua, ja utilitzem la patrimonial, no?, del valencià.
Una curiositat, així nosaltres ens porta confusió el fet de tindre l'equip de futbol que es diu Villarreal, i estem tan habituats a dir Villarreal que hi ha gent que diu, me'n vaig a veure el Villarreal.
Sí, sí, sí.
I ojo que el nom de l'equip no és el nom de la ciutat,
No.
Arxiu...
Però facilitaria moltes coses. Això és una reivindicació també nostra i ahí està ja i continua. Hem de recordar que la decisió última la té el club.
Clar.
Si no, nosaltres ja ho haguem canviat, evidentment.
És una responsabilitat, un arxiu municipal, és a dir, este matí parlàvem amb Luis Cabedo d'un llibre de festes de 1910.
Sí. Bé, l'arxiu municipal està molt lligat en el que en un altre espai diferent porta anys fent en esta casa, que és posar en valor els nostres arrels, la nostra història. Moltes vegades també són anècdotes, però sempre he dit que es fa poble així. Vull dir, què fas quan vas tots recordarem, si no tenim àvia allà, el Nadal en l'àvia. Què feia l'àvia? Una de les coses que més recordem tots són les històries que contava. Les històries de la seva vida o de la vida dels seus pares, de coses que s'havia viscut en este poble o si venia d'un altre poble, del poble d'origen, i aquestes històries sempre les recordem de manera entranyable. Per tant, el nostre poble és això, vull dir, no és que forme part, és que això és el nostre poble. Si no fos això, seria simplement, pues, com dic, una casa que és quatre parets i un piso, el terra, no?, el sol. No, una casa és molt més. Una casa són els records, són les vivències, són el caràcter de cada membre de la família, i en aquest sentit l'arxiu doncs em dona la possibilitat de poder escarbar encara més, no? En aquest sentit de curiositat, d'intentar conèixer-te, perquè el que fem és conèixer-nos, no? Quan ve Luis Cabedo, quan venen molts dels col·laboradors d'esta ràdio a parlar de la seva associació. A veure, hi ha associacions que no van néixer ahir.
Que va,
ara
són
centenàries.
Ara fa un
moment he vist a Matilde, la presidenta del Cor de Jesús,
sí.
I fa poc parlaven dels carlins i la relació que té el Cor de Jesús. I jo, això que dius, quan vaig tindre la xiqueta només veia bebès, no? Aquests dies, des del programa aquell que vam fer dels carlins, només veig cors de Jesús en les façanes de les cases. I dius, no m'havia fixat fins ara.
Vale, però de fet és que a mi també m'ho han dit, és a dir, van sentir el programa i s'han fijat.
Exacte.
I se fixen i diuen, pues sí, ahí també n'hi ha, ui, i no sabien ben bé per què estava.
Estan ahí, no? Però per què és important saber-ho? Perquè ara, doncs, l'altre dia l'ho comentava l'alcalde, jo dic, no es poden posar en valor d'alguna manera? Perquè un dia tiraran una casa avall i el cor de Jesús s'anirà al fem, tal qual. O sigui, que la gent conega, que per ahir també és molt important la comunicació, en el sentit que molta gent em diu, ai, jo és que no ho sabia, jo no m'havia enterat que en el programa n'hi havia este acte, i me pareix molt interessant, haguera anat, no? aleshores, en un poble, no, la comunicació s'ha de posar en valor, perquè no sé com, però d'alguna manera hem de treballar per a que les coses s'escampen, se sàpien. Fa uns anys, molta gent el que feia era el boca a boca. N'hi havia notícies que en este poble te n'assabentaves en un dia o dos, no? Però avui en dia tenim mitjans per a que siga automàtic.
En 1910 n'hi havia 9 activitats i una activitat era la missa i no posa horari, és a dir, se ho dien d'uns altres.
Exacte.
També, bueno, una de les coses, per si algú està sentint i mos vol enviar-nos, jo com sóc la més menuda de les dues famílies, pues he pogut disfrutar, gaudir dels meus allòs poquet de temps. I una cosa era la plaça de la República, que eixia en un llibre, en 1936, un llibre que se va publicar en la República, i és Màrtirs del 6 d'octubre. Si algú vol enviar-nos alguna cosa, nosaltres... encantats,
Doncs mira, en l'arxiu n'hi ha fotos antigues dels carrers, i els carrers han anat canviant de nom al llarg de la història. Això és una competència plena de l'Ajuntament. L'Ajuntament posa als carrers el nom que considera. És veritat que no podem estar canviant-los cada setmana, perquè doncs, per exemple, el DNI que té una persona i posa el carrer on viu, i això és, si no s'ho canvia, doncs podria donar problemes, encara que no tants com la gent es pensa, no? Els operaris de correus, doncs, normalment saben que un carrer s'ha canviat de nom, n'hi ha fórmules, es pot posar el nom antic baix per si de cas hi ha alguna confusió durant un temps de transitori, n'hi ha maneres de fer aquestes coses, no? Però, doncs, és veritat, quan han anat canviant els esdeveniments polítics o els interessos, o doncs els carrers doncs han canviat de nom.
Per cert, ja té data vostè per a canviar el nom d'Aviador Franco?
Data no, això ho vull deixar clar. Nosaltres simplement hem comentat que això ho anem a fer perquè hem signat en este decàleg que ho anem a fer. Quan, no ho sé, perquè no puc saber-ho, vull dir, l'administració, encara que sigui una competència plena, s'han de fer les coses bé, s'han de fer els informes que pertoquen, s'ha d'aprovar i s'ha de enviar a l'operari per a que canvie ese nom, i després en el, com es diu, en el mapa de carrers oficials també s'ha de canviar, i s'han de tindre consideracions, per exemple, onomàstiques. L'altre dia li ho comentava també a la meva companya Maria Fajardo, d'un llibre que recordo, d'unes jornades, que és així de gros, crec que tenia unes...
Sí, ho diem en centímetres perquè...
Sí, mig pam.
Per exemple, no?
Parlant d'onomàstica de ràdio. Exacte. I unes 500 pàgines, vull dir, l'Acadèmia Valenciana fa informes. Evidentment li poden posar el nom a un carrer que vulguem, però no és el mateix un carrer de nova creació de l'Extraradi que Vila-real va, diguem-ne, eixamplant-se dels nous, que un carrer més cèntric, que té una història, que, per exemple, si em preguntes el famós carrer Aviador Franco, doncs ahir n'hi havia tres noms concretament, un d'ells era el carrer Sequieta, i n'hi havia altres noms que eren els noms pels quals la gent el coneixia més enllà del cartell que posarà ahir. Això també passa, no?
També ja tenia, sí, el coneixia, no? El
carrer... I evidentment la tradició onomàstica s'ha de tenir en compte.
Vale.
Sempre.
Per cert, dins del llibre de festes, perquè vostè ha estat a les 12 i estava a la presentació,
sí,
podem dir que hi ha la normalització lingüística, suposa que impecable.
Sí, impecable no, el següent.
Val.
Les tècniques són una meravella, Carmel, Elena i Mònica. És important, perquè és que és més important del que la gent es pensa. Nosaltres, l'Ajuntament té competències en educació, sobretot en primària, més que en secundària, ja ho sap la gent, i col·labora. Aleshores, no és de rebut que presentarem un programa de festes, per exemple, ple de faltes d'ortografia. Vull dir...
N'hi ha actes de festes que d'alguna manera se trauen o estan vinculades en aquest arxiu, en aquestes tradicions? No sé si vostè li ha donat temps de veure-ho.
Sí, a veure, l'exposició que n'hi havia una de Jaume I, a veure si la trobe, el primer dia, que sempre n'hi ha una inauguració, crec que sol fer-se dijous, o per exemple, el dijous n'hi ha una de fotos del Parany, molt xula, ahir sempre... I n'hi ha algunes més, ara no les trobo. Hi havia una de Jaume I a la Casa Polo, crec.
La idea seua és incorporar-ne més en les festes?
Sí, a veure, les festes i la normalització van lligades.
No, no, em referis a treure més l'arxiu municipal al carrer.
Sí, evidentment.
Clar.
Per això estem. També els museus, que crec que ens porta la meva acompanyadora, uh-huh. Però bueno, són companys i jo estic a la Junta de Govern també, i sempre ho dic, estic a disposició.
La gent tinga més accés a aquest arxiu.
Sí, accés...
Me refereixo com programar-lo com a acte, perquè si no tenim exposicions, si vostès no troben al carrer aquest tipus de coses, aquestes exposicions fotogràfiques o visuals, és a dir, també la ciutadania, si al final l'únic... Que jo no dic que lo dels penyes és genial.
N'hi ha una, precisament, aquestes festes n'hi ha una exposició que és de l'arxiu. Estic buscant-la i és que ara no recorde. De fet, vaig estar
parlant... I en una vostè creu que estan ben representats?
Home, n'hi ha hagut algunes que no n'hi ha hagut
cap. Que no n'hi ha
hagut
cap.
S'ha fet l'esforç, vull dir que està bé. Sí, sí, sí. I bueno, el meu objectiu és que se'n facin més.
Sí, perquè
però
vostè...
sí que se'n fan, vull dir, perquè l'arxiu està per això.
Vostè veu el llibret i en el llibret hi ha molts grups, moltes penyes, molt gastronomia i tal. Un poquet més de cultura també... Bueno, jo li ho diré a la seva acompanyadora, Saura.
Sí. No, però n'hi ha, És que, clar, m'has pillat així un poc d'improvist en això, però estic buscant-lo perquè el tinc davant, no?
Pillar els polítics així d'improvist m'encanta, vostè ja ho sap.
Bueno, claro, és que divendres és la recepció de la Mare de Déu, que jo crec que en això ja tenim...
Ja, però, per exemple, un bon moment com per a fer ixa... i s'exposició de totes aquestes fotografies que tenien de la Mare Déu, per exemple, o si n'hi ha algun tipus, alguna gravació també, que n'hi haurà, poder replegar tot allò. Una regidoria que vull que expliqui a vostè és la de diàleg intercultural.
Bé, ja em coneixes i ja altres persones no ho sé, però ja podràs intuir per on va o quina línia du això. Jo ho he dit moltes vegades, no? Ara doncs hi ha un creixement, malauradament, al meu entendre, no? de l'extrema dreta, i en aquest sentit, l'extrema dreta, almenys en aquest país, la multiculturalitat com que no li sol agradar. El tema és que, i vull subratllar-ho, un ajuntament no té competències en immigració, però té immigrants. No té aquesta competència, per tant, podem fer el debat, i ho dic moltes vegades, en el ple, sobre si volem més o menys, si hi ha d'haver més control o menys. És que aquesta competència no és nostra. Però el que sí que és la nostra competència és la realitat que tenim.
És que viuen així.
Com la treballem, efectivament. Aleshores, tenim veïns de tots els orígens possibles. Hi ha alguns més nombrosos que altres, però a Vila-real és diversa. Ja fa molts anys que ho és, però en els últims anys...
Així hem donat dades...
Encara més.
Dades de milers,
De milers, efectivament. I això, quins àmbits té? Té l'àmbit lingüístic, per exemple. N'hi ha molta gent que parla amazic, que alguna gent no sabrà ni què és, però és una de les llengües que es parlen al Marroc. N'hi ha gent que parla àrab. N'hi ha moltíssima gent que parla romanès. Què passa? Doncs... tota la gent que parla aquests idiomes parla castellà i valencià perfectament? Doncs no. I això puc dir clarament, perquè jo mateix he sigut professor en l'escola d'adults de castellà per a estrangers, i és una necessitat. Castelló té en l'escola oficial castellà per a estrangers. Nosaltres l'únic servei que tenim actualment és l'EPA. Durant alguns anys hi ha hagut un altre servei directament de l'Ajuntament que, pel que sé, s'ha deixat de prestar. Doncs bé, doncs això ho hem de treballar. Com fem que la gent que viu així, que molts no poden anar a Castelló, aprenga castellà, com siga. Estic en contacte permanent amb la meva companya de treball que fa actualment el castellà per estrangers. Això és una cosa. Una altra cosa, per exemple, és la gastronomia. A tots ens agrada menjar. De fet, tota la vida fins que morim ho fem tots els dies, normalment. Uh-huh. No? Uh-huh. Si no és que estem molt malets i ens han d'inocular... Uh-huh. Però hi ha moltes tradicions gastronòmiques, doncs per què no compartir? I des de la gastronomia pot ser compartir els valors d'esta ciutat, que són uns valors per a mi preciosos. Vull dir, jo visc feliç en esta ciutat perquè crec que és una ciutat molt tolerant, que pot donar exemple de moltes coses, tenir un equip de futbol magnífic en el que habitualment ve gent de moltíssims països i sempre funciona tot molt bé. Alguna vegada se'ns pot escapar. Ahir venien uns ajuntament, una comissió de l'Ajuntament de Girona perquè ens agafen com a exemple. Per tant, crec que a banda de criticar-nos els polítics uns als altres i dir tot allò que fem malament, que també, també està bé, no? Però és el paper de l'oposició.
Ah, són públics.
I, però a banda d'això també hem de posar el valor en valor el que tenim. Després també n'hi ha la part espiritual, que jo també l'he tractada, no, no tinc cap problema en dir-ho, que crec que també és important en la multiculturalitat. Els romanesos solen ser de tradició, sobretot ortodoxa, alguns evangèlics. La gent que ve del Marroc o d'Algèria sol tindre una espiritualitat musulmana. La nostra ciutat té una tradició de segles catòlico-romana. També n'hi ha algunes esglésies evangèliques, que alguns són d'origen latinoamericà, altres són d'ací de tota la vida, també. Sí. Aleshores, doncs això està ahí i ho veiem passar i ja està. No. Jo crec que la nostra missió com a polítics i gestionant això és que ningú se senta ni més ni menys ni marginat ni... que se senten tots de Vila-real, siguen catòlics com hem sigut la majoria i la meva mateixa família de tradició, o ortodoxos o evangèlics o musulmans o el que siga, però al final som tots Vila-real i vivim així, vull dir, i és la realitat, i la realitat hem de fer que ens faça feliços i que estiguem contents i que coneguem a l'altre, perquè moltes vegades he vingut així en el parinte, és a dir, en el parroc dels ortodoxos, he vingut en el parroc dels evangèlics, i quan he vingut jo he vist que hi havia audiència de gent curiosa per saber doncs, com veuen la vida, com tot això, no? Es tracta que nosaltres sentim que estan integrats i que ells se senten, no integrats, sinó que se senten que això és seu, ja està. Vull dir, i per tant, no està ahí a banda, saps? Jo, per exemple, procuro anar tots els anys a la Pasqua Ortodoxa. Se fa així al poble i moltíssima gent, no només de Vila-real, sinó dels voltants, perquè és una parròquia que dona... I ho fan en Santa Isabel. Vos en Guillermo sempre tenia molta relació, que Pau descanse en el parroc i li deixava les instal·lacions de la mateixa parròquia. Vull dir que ja s'ha practicat, no vinc a crear res nou ahí. Vull dir, és una cosa que ja està en el valor, en els valors de la nostra ciutat. Vull dir, ja la parròquia catòlica ja li ofereix les instal·lacions a l'Església Ortodoxa de tota la vida. Per tant, simplement del que se tracta és que l'Ajuntament també entre a gestionar això i a oferir-se per a que tinguin clar que estem així per a tot el que necessiten. Clar que sí.
Jo començava per transparència. Aquesta també serà una regidoria complexa, perquè tot el món, quan vostè estava parlant, pensa, clar, els plats, pues sí, per què no... O sigui, anem un poc també reconduint la manera de pensar, perquè este punt de vista tampoc molt donen a l'hora de... Uh-huh. O no el sentim de forma molt habitual. Uh-huh. És a dir, veiem algú... Pues que no sabem d'on venen ni qui són, però volem saber-lo, és a dir...
Clar, però tot és compatible, perquè, per exemple, el programa de festes sempre té l'acte central de la xulla, té un acte central de fer allioli, perquè l'allioli és que se n'han fet fins i tot mocions d'això, i és important. És important la paella, és important l'empedrat, i és important que la gent que ha vingut ací els últims anys conega aquesta tradició gastronòmica i participe d'ella, perquè són esdeveniments, no és menjar una salsa i anar-se'n a casa. Uh-huh. És un esdeveniment,
sí, sí,
cultural, sí, sí, com a tal. Però al mateix temps està bé, crec, que de la mateixa manera que reivindiquem allò que ens ha fet vilarrealencs durant segles, coneguem altres tradicions i hi haja germanor en aquest sentit. No sé com... No sé si m'entens.
Quan sentim este punt de vista, ho entenem perfectament. El que passa és que si no estem, si no se ens recorda contínuament, és com que no ho donem com un fet que toca, perquè jo recorde quan jo era menuda venia moltíssima gent de la part d'Andalusia, moltíssima gent, moltíssima. Avui en dia ja no, és dir, som tots junts i som de Vila-real, som del Vila-real Club de Futbol, som els noms se'ls han posat en València, és a dir, i és gent d'orígens de fora de la Comunitat Valenciana.
Sí.
Pues, això és un, com si diguem, un pas més, eh?
Sí, perquè sempre hem sigut una ciutat d'acollida, vull dir, però això no s'ha fet a soles, vull dir, ahir n'hi ha tot un treball en educació. Normalització lingüística en este poble porta tota la vida, vull dir, des de principis dels anys 90 ja existia. Vull dir, s'ha treballat per a que aquesta integració siga
exitosa. És que quan, conforme estava jo sentint-lo, jo anava fent-me esta composició, no?, de quan jo era menuda i també va arribar allò. Clar, jo, la gent que venia a faltar en Pol en tenia massa, perquè, per exemple, pues, a la colflor li diuen repollo i a mi aquestes coses que jo no sabia com se pronunciaven. Volia preguntar-li sobre una qüestió, i és que des del primer moment en el decàleg que vostès portaven, també se parlava de la regidoria de comunicació. Ahir va estar així la portaveu, que en este cas era la portaveu de l'equip de govern, ojo, Maria Fajardo, i va parlar de que la comunicació, bueno, estava un poc coense, no? Dins del forn, però per qüestions tècniques, no polítiques. És aixina.
Sí, un dels punts estava mirant-ho ara, és el quart, que parla de la gestió eficient. Aleshores, en els últims temps, pel que també coneixeràs i coneixeran molts representants de mitjans, la gestió ha sigut complexa precisament per raons tècniques. I aleshores és mirar la fórmula com això es puga solventar. I estem ahí. Vull dir, nosaltres ho hem exigit, ens agradaria, diguem-ne, treballar aquesta competència o fins i tot dur-la a nosaltres. També vull que s'entenga que no és una qüestió personalista de la vull dur jo perquè així... No, vull dir, el decàleg és dels dos partits, l'han signat els dos.
Claro.
Vull dir, el que és important sobretot és que la gestió millore, perquè crec que ha sigut millorable. I aleshores nosaltres ens hem compromès a posar la cara en la graella, posar de la nostra part per a ajudar a això que fins ara ha portat el Partit Socialista, a veure si, per tant, entre els dos i la gestió millora, es paga a temps, es fan les fotos que correspon, es fan els vídeos que correspon, fins i tot si estalviem, però igualment fomentant la comunicació, doncs millor que millor, tot el que es puga estalviar, sense que vulgui dir que la deixarem a zero ni coses d'estes, ni que se reduirà l'aportació que fem al mitjà X. No estic dient això, estic dient estalvi en eficiència, no? En el sentit més directe, en aquest sentit. I sobretot que siga eficient en el sentit que la gent s'entere de les coses, que és l'objectiu fonamental de la comunicació, i sé i molts més. Ja parla de valors que s'han de transmetre, però els valors no es transmeten per l'aire. Vull dir, hi ha uns professionals de la comunicació, unes empreses, que són els que fan això possible.
Li ho preguntava a vostè perquè, clar, era vostè la persona que des d'un primer moment se'ns apuntava, i el que ocorris quan l'alcalde fa la distribució de delegacions, segueix apareixent la regidora del Partit Socialista, que hasta la fecha estava portant comunicació.
Però bé, les competències administrativament, ja ho sabeu tots, i suposo que l'alcalde ho haurà dit també mil vegades, són de l'alcalde en el moment que hi ha un alcalde. És a dir, en el moment que votem a l'alcalde, són totes de l'alcalde. Per tant, en un acord de govern tampoc és impossible que hi hagi canvis al llarg de la legislatura per raons d'eficiència, per raons de doncs moltes coses, o sigui, no, no estic dient, jo per exemple vinc del món de l'educació, doncs pot ser que en un moment determinat hi hagi una qüestió complexa i necessiten que jo ho gestione per a resoldre-la. Fins i tot, i alguna vegada ho hem parlat abans de fer este pacte, i ho comentava en l'alcalde, pot haver una delegació temporal per a un mes, perquè això és administrativament possible. Aleshores, el que és important és el contingut. Qui ho porte i qui tinga la competència, doncs pot ser important, però no tant. Nosaltres, en compromís, hem intentat que tinga tota una coherència, no? És evident, jo soc professor de valencià, que doncs normalització em pegava prou, no? Per exemple, no? És evident que Maria, que està en, ella és experta en treball social, doncs tinguera àrees que, en les que ho poguera treballar, no? Encara que serveis públics no és directament, però indirectament, sí, segur, no? I és evident que la meva acompanyadora, doncs, en el àmbit cultural i educatiu, que és del que ja ve, doncs pot fer una bona feina. Aleshores, hem intentat que tinguera una coherència, però que no fora, no ho sé, com un San Benito, sinó que fora una cosa que pogués gestionar bé. I si fa falta canviar-ho, doncs entenc que això és competència sobretot d'alcaldia. Bueno, ara tenim l'alcalde i la vicealcaldessa. És una decisió seua i els regidors, que són pocs peons, no? Suposa que ens ho explicaran i per què consideren que han de fer un canvi determinat i ja està.
Se recupera a Diego Armando Vila.
Sí.
Què li ha semblat esta tornada, no, de Diego? Perquè vostè ha compartit anys en Diego.
Sí, sí. Doncs Diego és una persona bastant propera i jo crec que està molt bé que torne. Sempre ens hem parlat amb molt de carinyo i de respecte i això. Demà el veuré per ahir, però vaja, és una persona en la que sempre m'he dut bé i ens hem saludat i segur que la seva tornada serà per a bé. Són les circumstàncies, no?
Demà a les 11 se farà el ple, però jo imagino que serà un ple rapidet.
Demà és dimecres. Que agost és inhàbil.
I divendres són festes. És a dir, demà, d'alguna manera, serà un ple un poc, diguem, institucional, no? Com molt...
No, s'aproven expedients i s'aprova, per exemple, este, no? I també altres que ens han passat, i de pagaments i més coses, i d'això de comptes, i... Anem a veure. Normalment, crec que són les Corts i el Parlament de l'Estat, doncs a l'agost no fan, o sigui, no es reunissen ni res, tenen vacances. Però l'Ajuntament no para mai. Si a mitjan agost, el dia d'abans d'anar de vacances, sí, doncs, sí. Que jo dic, ja vaig a quedar-me per 3 dies que me'n vaig, ja ho saps, però no, així no es para. L'agost, per poc, pot ser, es reduís el ritme, però ritme n'hi ha.
Em permet un moment d'agost, sobre la meitat d'agost, que parli amb vostè per telèfon i diu, però si a ma casa no, o sea, si en el meu poble no està, veus que va dir, ni ma mare, o sea, ja, que també no, se n'havia anat.
Però les festes ja han començat.
Clar, no, però jo em referia al 10-12 d'agost.
Han d'estar preparades les barreres, han d'estar preparades el programa de festes que hem presentat avui, ha d'estar corregit, tot això també se fa a mitjan agost. I moltes altres coses.
En fi, regidor, això, anirem bé, no? Diuen que bueno, desitjar-li lo millor i, des de logo, ben pendents, no?, del que farà per la seva part d'aquestes regidories que tindran i la qüestió tècnica de l'última regidoria, pues, també estarem ben pendents, perquè com tot el món sap, és justament els que més pendents estarem serà tots els mitjans de comunicació.
Sí, per això esteu i nosaltres a la vostra disposició.
Doncs pues, Santi Cortells, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me. He despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. He merecido la pena. He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila Real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Miren, i la Generalitat inverteix 1,4 milions d'euros en plantes fotovoltaiques per als ports de Benicarló, Peníscola, Borriana, Xàbia, Altea, la Vila Joiosa i Santa Pola. Així ha explicat el conseller Vicente Martínez Mus durant la visita al port de Borriana. Diu que en esta iniciativa avancen la lluita contra el canvi climàtic en dotar de fonts renovables d'energia diferents instal·lacions de l'interior dels ports que gestiona directament la Generalitat. Escoltem les declaracions del conseller Vicente Martínez Mus.
Son una inversió en total de algo més de 1,4 milions d'euros en varios ports de la comunitat, així a Borriana, en Peníscola, en Benicarló, en Xàbia, en Santa Pola i en Villajoyosa, plaques solars. Així, en Borriana, per exemple, pues anem a plantar 220 plaques solars, a suposar un estalvi ja no sols energètic, sinó també purament econòmic, ahorrant en aquesta energia, pues aconseguim que també tots els operadors estalvien per tal de ser més eficients energèticament. I ja que estàvem així, pues veníem a aprofitar a contar este projecte, un projecte que particularment a nosaltres fa molta il·lusió, perquè com es pot veure, no, al fons d'un lloc degradat en el port, tancat a la ciutat, pues aspirem a tindre una plaça pública de 2.200 metres quadrats, com passarem a tindre un entorn atractiu i que em farà goig vindre a viure. Ahí en això estem treballant intensament des del primer dia.
Recordem que les obres que faran en Borriana, en l'antic varador, serà la regeneració de 2.200 metres quadrats d'espais públics, així com la construcció d'una escala que facilitarà l'accés a la mar per a l'equip del caiac polo. A més, es connectarà aquest nou espai amb el vial contingu que dona accés a l'escola de mar per a millorar aquesta integració entre el port i la ciutat. Es demolirà el mur que actualment separa la ciutat del varador i s'instal·larà una escultura portuària.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. La mujer.
buscaré un disfraz de carnaval. Encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar.
Vale, greu la cara que estem a tres dietes de començar les festes. Demà, ja sabem, més i millor. A les 12, dos horetes entre vosaltres.